A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 17 minuts. Aquesta exposició del centenari del Maricel ens ha portat gairebé que a una línia no imaginària, però sí, si vostès s'hi volen ficar, diguem-ne que s'ho poden passar molt bé i poden descobrir una part de la història molt interessant, la d'aquells homes amb diners que van anar cercant art per tot arreu del món, i dels homes amb diners, diguem-ne que a Nord-Amèrica n'està ple. Nosaltres parlem d'un dels homes amb diners, aquells que se'n vagin a San Francisco, una mica més avall, una mica bastant més avall, poden trobar Sant Simeon, que és on William Randolph Hearst, el ciutadà que en Orson Welles, es va fer una mansió en què també hi ha alguna cosa d'art català per allà al mig, o Rockefeller, que va ser l'home que va comprar els Cloisters de Nova York, i allà hi va ficar, doncs en fi, hi va ficar una bona mostra de l'art català. Va, posem Sant Miquel de Cuixà, entre altres coses. Deering, Hearst, Rockefeller, Ignasi Domènech, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Amb diners es poden fer moltes coses.
Moltes coses, sí. Diuen que no donen la felicitat, però ajuda.
Però ajuda.
Ajuda.
Però segurament, diguem-ne, en les diferents explicacions que heu fet d'aquesta exposició del centenari de Maricel, hi ha aquella referència a una persona amb diners, però que estimava l'art, o que volia fer alguna cosa amb l'art, que no fos simplement comprar per comprar.
Sí, hi ha un projecte, de fet, que és un projecte vital per part de Charles Deering, que evidentment que és un magnat de la indústria americana, però d'alguna manera ell vol formar part, ell s'educa d'alguna manera en un medi en el que l'alta burgesia americana, per tal de, podríem dir per un costat, per ampliar la seva imatge i per tenir un reconeixement social, treballa a partir d'una idea de la filantropia.
Yeah. Aquest és un terme que s'utilitza molt poc ja, eh? Almenys
diré,
en aquest àmbit.
Jo diré una cosa, s'utilitza molt poc aquí a Europa, perquè no existeix aquest concepte.
Un filàntrop.
El filàntrop ja, això s'ha perdut realment. Però als Estats Units, primer, aquest país continent, una economia, aquest capitalisme tan salvatge des de finals del XIX, si vols, fins ara, hi ha la idea encara, en aquesta burgesia financera i industrial, de retornar a la societat allò que d'alguna manera...
Allò que en diuen la societat m'ha donat, no?
Exactament. Pensa, per altra banda, que als Estats Units no hi ha Ministeri de Cultura. Que és una cosa que...
Ho diem així, que, i clar, això és així.
Eh? Perquè s'entén que això és una cosa que sorgeix de la pròpia societat. I no sorgeix d'aquell senyor de classe mitja que té un... No, evidentment surt d'aquests grans... Mira, el Gates,
sí,
no?
Sí, sí.
Amb aquestes donacions, que quan veus els milions de dòlars que dona, penses, ostres, és que això és el pressupost de la Generalitat.
Exacte.
No? I els dona per sanitat o per el que sigui. No?
En canvi, aquí no concebim.
Aquí no concebim, perquè també hi ha una altra cosa, que aquí ja entraríem... Això és una altra entrevista.
No, però és a dir...
Que és el tema, no t'ho dic, perquè és un tema molt, molt preocupant.
Però és a dir, l'exposició posa sobre la taula també això. El món d'un home que partia d'aquest criteri, d'aquest coneixement i d'aquesta tradició molt anglosaxona, en aquest sentit.
Sí, és molt anglosaxona. A Europa això no existeix, entre altres coses, perquè també, si mirem des dels ulls d'ara, actuals, a Europa hi ha una legislació que tampoc ajuda massa que això existeixi. A casa nostra, al nostre país, la llei de mecenatge fa que s'arrossega, que no surt mai, no? A França tu fas una donació en un museu o no en un museu, una cosa sanitària o per educació o el que sigui, i tens una desgravació molt important a nivell fiscal. A casa nostra, per tal d'estalviar-nos aquesta desgravació fiscal, la llei de mecenatge és pobríssima, i és un error, és un gran error. És un gran error perquè sempre l'Estat sortiria guanyant, sortiria guanyant amb menys inversions.
O hores d'ara, ni Rockefeller hagués pogut fer el que va fer, ni Hearst hagués pogut fer el que va fer, perquè no haguessin pogut treure l'art d'aquí, suposo, no?
Exactament. Aquí el que passa és que la primera legislació una mica seriosa i proteccionista a casa nostra és de l'any 21, passat l'any 21. I és normal, els països com el nostre, no molt rics, per dir-ho finament, o com Itàlia, amb un gran patrimoni, tenen unes legislacions molt proteccionistes. En canvi, a Anglaterra tu pots entrar i sortir el que vulguis. És per això que a Anglaterra hi ha Christie's, Sotheby's, les grans cases de subhastes, perquè tu hi pots entrar el que vulguis a vendre i la persona que t'ho compri pot treure lliurement. De tal manera que el que guanyen és que moltíssima gent porta les coses allà, perquè sap que ràpidament les pot treure. Nosaltres, evidentment, no podem fer això, perquè ens quedaríem sense res. I és evident que la legislació proteccionista és una cosa que, de fet, madura als anys 30, amb la qual totes aquestes persones haurien tingut problemes realment per treure aquestes coses del país.
Està clar, estem parlant d'un període que va néixer, què, amb la desamortització? Quan l'Estat, d'alguna manera, va...
Cal recordar això, cal recordar que aquest país era un mercat de l'antiquariat a cel obert, perquè recordem que l'any 1835 i després el 54 l'Estat el que fa, sobretot el 35, és quedar-se i posar a la venda tots els béns de l'Església. Penseu que si l'Església avui en dia té aproximadament un 70% del patrimoni artístic del país, ara, imagineu-vos en aquell moment, no? Estem parlant de monestirs, d'esglésies parroquials, de grans catedrals, etc.
Perquè quan diem tot, és tot, eh?
Sí, es ven tot. Llavors, què passa? Que la gent que compra aquests edificis, els compra per les terres, bàsicament. Qui compra un gran monestir amb una gran tradició, farcit d'obres d'art, l'està comprant perquè vol les terres per conreuar. Aquell edifici li importa un rave. I llavors, a partir d'allà, tot això surt al mercat en un moment en el que està naixent un concepte molt important, que és l'hispanisme. A finals del segle XIX, amb els llibres de Rudyard Kipling i d'altres, es crea una imatge d'Espanya absolutament entre d'una, podríem dir, d'una cosa popular però sofisticada també, molt exòtica, vist des d'Europa i des dels Estats Units, i això fa que molta gent vingui aquí, des dels contes de l'Alhambra, de Rudyard Kipling, doncs molta gent ve aquí fascinat i a veure... Tot això perquè nosaltres realment estàvem en un estadi una mica anterior que la resta d'Europa. La industrialització a la major part d'Espanya no havia nascut, era un país molt rural encara. I tota aquesta gent ve aquí i comença a quedar fascinada per el nostre art, des de l'art islàmic fins al romànic, etcètera, etcètera. I tot això està per allà. La diferència d'alguns d'ells és que realment compren aquestes obres amb una idea de voler explicar el que és l'art hispànic, no amb una voluntat purament decorativa o ornamental de les seves cases, etc., sinó de crear un discurs, etc. No? Van a buscar, venen a la casa de la peça major, d'alguna manera, amb aquesta voluntat d'explicar una mica tot això. És el cas de Diring, també, que fa aquesta col·lecció d'art hispànic francament important.
Què hagués estat Diring sense Utrillo?
Què hauria estat Diring sense Utrillo?
Perquè estem parlant allò, un magnat d'una empresa de tractors o de material agrícola, el qual ens costa de veure-li una vinculació així directa amb el món de l'art i amb el coneixement del món de l'art, i per tant veiem una vinculació més directa amb busco algú i contracto algú que m'ajudi a fer allò que vull.
Aquí a l'exposició expliquem una miqueta com per, d'una forma totalment casual, es coneixen Diring i Utrillo. I és una coneixença absolutament, podríem dir, miraculosa, perquè quan ell comença a buscar i interessar-se per grans peces d'art espanyol, acaba de trobar la persona que, d'alguna manera, et diré que era un dels caps més importants del mercat de l'art a Catalunya i a la resta d'Espanya. No vol dir que ell fos un antiquari, no. Ell vol dir que tenia els contactes, coneixia tothom. Coneixia tothom perquè ell estava lligat, per exemple, a les galeries d'en Segura, el Faians Català, muntava exposicions. Recordem que Utrillo és el primer que munta, per exemple, les primeres exposicions de Picasso, del jove Picasso, els Quatre Gats, no? Coneix els artistes contemporanis, coneix els antiquaris, coneix els que, el que en anglès es diuen els dealers, els comerciants. Tot aquest món, per què? Perquè hi ha una cosa molt important que a vegades oblidem, que és que Miquel Utrillo, aquest gran intel·lectual, és el director artístic del gran projecte cultural de l'Espanya d'aquell moment, que és l'Enciclopèdia Espasa. L'Enciclopèdia Espasa, veient el perfil d'aquest personatge, li demana que porti totes les veus, les entrades d'aquesta gran enciclopèdia, que si algú l'ha vista físicament realment necessites un pis per tenir-la.
Ara les noves generacions els costarà, però sí, l'entrada de la biblioteca abans de la reforma, exacte, hi havia tota l'Enciclopèdia Espasa, que ocupava 5 o 6 prestatgeries, ben fi, era la joia de qualsevol casa,
exacte,
que pogués assumir una enciclopèdia d'aquesta magnitud.
Era la reunió del coneixement, la redundància enciclopèdic de tot. Llavors la idea és que aquest senyor redacta les veus des de Zurbarán, per dir-te alguna cosa, o el Greco, fins als artistes contemporanis que en aquell moment ja destacaven. I per tant els demana fotografies de les obres, parla amb ells, etc. Coneix tothom. I a més un home amb una cultura artística francament important. Per tant, es troben els dos, es troben els diners, i no solament els diners, perquè cal dir que Diring no l'hem de veure com un sac de diners només, sinó que és un home realment culte i ho sabem per les seves reflexions, amb les cartes que li envia, per moltes coses.
Però si d'alguna manera Utrillo va trobar, diguem-ne, el fons econòmic, i sí, Diring va trobar l'home que li podia servir.
No oblidis que Diring venia a Europa molt abans de conèixer Utrillo, coneixia gent, etc. Però clar, quan entra en territori espanyol, d'alguna manera, és un home que comença del no res a nivell de contactes, a nivell de... i que són absolutament necessaris, no? De conèixer qui té les obres, qui les posa a la venda. Ell hauria acabat en mans de 4 antiquaris que probablement no li haurien lliurat les peces de la qualitat que va arribar a donar-li Utrillo. Segur.
Maricel, quan comença?
Maricel, el projecte de Maricel comença aquell setembre del 1909 quan Casas, que és un personatge que nosaltres a l'exposició li donem molta importància, de fet hi ha una part de l'exposició que és... la història just abans, on s'explica això, com es coneixen Diring i Utrillo i tal. Aquí el culpable, entre cometes, és Ramon Casas. Ramon Casas, perquè si ve aquí a casa nostra Diring, és buscant conèixer aquell pintor genial que ell ha conegut en diferents exposicions universals, etc. Conegut a Múnich, ha conegut a Chicago, ha comprat la seva obra i el vol conèixer. Arriba aquí l'any 4, en el seu taller de Barcelona, aquell taller que està a Passeig de Gràcia, on ara hi ha el Massimo Dutti, abans hi havia Vinson, no?
Sí.
Aquell espai una mica desgraciat actualment. I en aquell punt...
Tot i que em sembla que han mantingut...
Sí.
Hi ha bastant de la casa.
Sí,
no?
Sí, hi ha bastant de la
hi ha
casa.
Bastant de la casa. Bastant
de la
amics casa. D'americanes i pantalons.
I samarretes, sí, sí.
I samarretes, sí, sí. Hi ha bastant de la casa. Però aquella era la casa de
la casa,
l'estudi de Ramon Casas.
I a la planta baixa hi ha l'estudi, i en aquell estudi, doncs bé, l'any 4, finalment, Diring arriba a la figura de Casas, que li fa una mandra en un principi, i així ho confessa, aguantar el pesat aquest americà, i li demana al seu amic Utrillo que li faci d'intèrpret, perquè evidentment Casas parla francès, però no parla anglès. Utrillo, de més, políglota, té l'anglès perfecte, estan anys visc en Estats Units, etc. Bé, fa de traductor. A partir d'aquí passa un temps en el que es genera una amistat molt important entre client i artista, entre Casas i Diring. Diring se l'emporta als Estats Units... Tenim unes fotografies molt divertides, sí, de Casas, al Gran Canyón del Colorado, etc. No? Ell fa una gira artística.
Pocs pintors, o anava a dir, pocs artistes aguantarien, no? Que va aguantar Casas, de ritme de treball.
Ah, sí, sí, perquè pensa que aquest
viatge... Perquè expliqueu un viatge als Estats Units que és una absoluta bogeria, Fins i tot pensant avui en com podria fer-se un viatge als Estats Units.
És un viatge que va
de costa a costa.
Miami, sí. Etc. És brutal, realment. Ell allà, jo dic que més que un viatge és una gira, perquè ell allà pinta molt, pinta tant retrats de la família d'ell com d'amics, etc. Ell no para de pintar. O sigui, de fet, no és un viatge de relax, és un viatge de feina. Al cap d'un temps, quan torna a Barcelona, apareix Diring aquí i es casa qui decideix portar-lo a Sitges. Aquí comença una història d'amor, podríem dir, una història molt maca, que comença de manera una mica accidentada, perquè Casas li diu, mira, vine a Sitges, que et portaré a casa un amic meu, Santiago Rusiñol, que té una col·lecció fantàstica allà. Et presentaré un col·leccionista com tu. Ell, sabem que quan arriba aquí queda fascinat pel Cau Ferrat. Inclús li queda tan fascinat que d'alguna manera és aquell resum que ell vol tenir. És un resum on hi ha peces de pintors contemporanis que ell admira, Zuloaga, de Casas, etc. Hi ha art antic de gran qualitat, grans mobles, els ferros, encara no hi ha els vidres en aquell moment, que arribaran més tard, hi ha pintura gòtica, etc. No? I ell es planteja, per què no, li fa una oferta econòmica a en Rusiñol, que Rusiñol, doncs bé, denega, perquè diu no, això no està a la venda. I és en aquell moment, sembla, al cap de pocs dies, quan decideix, després de conèixer Sitges, etc. Imaginem-nos Sitges el 1909, ja sigui un espai absolutament deliciós, no? I diu, bé, jo em vull quedar aquí, vull tenir una residència aquí. I és el moment quan es planteja, a través de la intermediació de Trillo, de comprar l'antic hospital de Sant Joan, que cal recalcar sempre que estava en unes condicions pèssimes, a nivell... L'edifici estava molt malament, les cobertes, hi havia moltes humitats, un edifici, ja ho sabem, de base del segle XIV, però que de fet s'havia ampliat en el XVI, en el XVII, en el XVIII, estava en una situació molt complicada, que és aquesta primera línia de mar. Com per això i com sabem tots, aquí ell acaba no solament pagant l'edifici, sinó pagant de la seva butxaca un hospital nou, allò que dèiem de la filantropia, un hospital nou, l'Hospital de Sant Joan. No? La primera idea és una residència. Ràpidament és dir, bé, i les col·leccions? I llavors, quan comença al cap de poc temps a pensar a ampliar aquell espai que li serveix com a residència, que li està reformant Miquel Utrillo, que és l'hospital, i comprar totes les cases que hi ha a l'altra façana del carrer de Fonollà, per construir un espai on presentar les seves col·leccions.
Per tant, com es diu en l'exposició, tenim aquesta visió de l'actual Maricel com a museu, quan el museu de debò, o la intenció d'espai expositiu, era
l'altre.
Precisament on ara es fan les xerrades i les conferències, Saló d'Or, Saló Blau, etc.
De fet, l'any 35, o l'any 36, quan s'inaugura el Palau com a museu secció del Cau, és el Palau, no és Maricel de Mar, perquè Folch i Torres se'n dona compte de que l'espai per ampliar, diguéssim, i dotar-lo d'un centre de restauració, d'un lloc d'exposicions temporals, de vivificar el Cau, és aquell espai que sí que contensa les exposicions. L'altre és un edifici, òbviament, entre cometes, trinxat, de dormitoris, habitacions, serveis, lavabos, habitació de servei, etc. I per tant, allò ni es compta. És després, a finals dels 60, 1960, quan es pensa col·locar la col·lecció Pérez Rosales allà, i llavors sí que s'arregla i es tira a terra tot aquell espai tan trinxat per fer les sales d'exposicions.
Però en qualsevol cas, dins ja tenia el cap que aquí hi volia viure i que aquí hi volia tenir...
I volia passar llargues temporades, sí.
Perquè aquí hi volia tenir una sala d'exposicions.
I volia tenir un espai... Pensa que aquestes col·leccions americanes, la frontera entre allò privat i allò públic és molt...
Difícil de definir.
Has parlat d'un lloc que a mi em va fascinar quan el vaig veure.
Que és Sant Simeon?
Sí. I vaig anar en peregrinació, com tot especialista en col·leccionisme, perquè és meravellós, és una cosa, un kitsch brutal, aquella façana que no saps si és la catedral de Burgos passada per un túrmix o... Bé, tot allò, aquell espai, sí que és l'espai del col·leccionista, però també és un espai públic, on ell es representa, les festes, sopars, etc. No? Aquí la idea era una miqueta aquesta. La idea és, jo tinc un espai privat, que són la part d'habitació, diguéssim, que és la façana, l'edifici davant de mar, i després el palau és un espai on sí, s'han de conservar les meves col·leccions, però per aquí va passar tothom des de l'origen. Mm-hmm. Tenim el llibre de visites, va passar des de polítics, tothom. Algú que era allò el who's who espanyol de la dècada del 15, 16, 17, 18, tot això va passar per aquí. Per què? Perquè era un lloc que estava, entre cometes, obert.
Un incís cronològic. Entre, diguem-ne, el Deering Estate de Florida, Miravet, Maricel, on situem cadascun en el temps?
El primer projecte, evidentment, és el d'aquí a casa nostra. Mm-hmm. Després, ell, l'any 17, compra el castell de Tamarit, que és un
Miravet espai... És Tamarit,
sí. Tamarit, que és un... al costat d'Altafulla, diguéssim, sí. Molt enganxat a Tarragona, que és un castell meravellós, que el compra en una situació una mica ruïnosa, i en aquest cas, qui... se n'ocupa, perquè ell no està per aquí pel país en aquell moment, qui se n'ocupa de la seva restauració i de... és Ramon Casas, no és Utrillo, qui li acaba decorant i qui l'acaba fent una mica portant-li el projecte, no? I després vindrà, anys després, el Deering Estate, d'alguna manera, quan posteriorment.
O sigui que Tamarit formava part també de la idea que tenia ell,
sí.
quan va venir aquí?
Sí. Creiem... per algun comentari que podem llegir entre línies en la correspondència, etc., que el que li acaba passant una mica a Deering aquí és que probablement per el ressò de la figura d'Utrillo en aquell moment a nivell català i per el que estava passant aquí a Sitges, arriba a venir tanta gent i hi ha tanta entrada i sortida que ell acaba tenint una mica, vol un espai més d'un recés, o sigui, un espai realment privat. I el castell de Tamarit és una ocasió, no sé si els oients el coneixen, realment és un espai fantàstic. Es pot veure des de la platja d'Altafulla, es pot veure, però és un espai privat avui en dia, allò de BBC, bodes, bautizes, comuniones... Està molt ben conservat i és un espai realment, està en el punt més bonic de la costa tarragonina. No oblidem que Deering era un home de mar. Deering havia estat, abans d'arribar aquí... que ja arriba a una edat, diguéssim, havia servit a la Marina nord-americana, i és un home que ha viatjat per tot el món. Tot el món vol dir que ha anat a Orient, Extrem Orient, navegant, i el mar forma part de la seva vida. I això s'entén quan un va a Maricel de Mar i veu aquella galeria, on ara tenim les escultures, que era una galeria oberta, posem una fotografia del d'abans i el després, tot aquell edifici obert davant del mar, perquè ell el necessita. I a Tamarit, evidentment, és que està sobre una cala.
I el Deering Estate, que està a tocar de l'oceà.
Exactament.
A tocar de l'oceà. Tornem a aquesta imatge de home que arriba aquí, vol establir la seva vivenda i vol que el que nosaltres ara coneixem com Maricel de Terra sigui l'espai d'exposicions. I ha trobat a Utrillo i ha trobat a Casas. Aquesta combinació de tres... començarà a donar els seus fruits quan Utrillo li plantegi ja definitivament com vol que sigui la seva vivenda, com vol que sigui aquest complex?
Sí. Nosaltres conservem, i ho presentem a l'exposició, tots els alçats dels edificis, perquè en aquell moment, evidentment, no vivíem al Far West, calia demanar permisos a l'Ajuntament, etc. Però s'entenia que era una cosa purament de façana. Tots els plànols interns no els tenim i probablement Utrill els va dirigir l'obra a peu d'obra, no? Però ràpidament, l'any 10 allò comença a prendre forma i és en aquest moment quan es planteja el de l'edifici del davant. Penseu que, de fet, aquest projecte és de l'any 10 al 18, són 8 anys. I direm, home, són 8 anys, però és que quan veieu la maqueta i ens podem fer una mica idea de tot aquell conjunt, realment es va fer en uns temps bastant adequats.
I tenint en compte que estem parlant de l'any 9.
Clar, sí, clar.
I que en aquell temps el temps també passava d'una altra manera, que no és l'actual. No?
Sí.
Amb ell no li va fer patir ni la Setmana Tràgica ni totes aquestes coses?
Sí. El que passa que la Setmana Tràgica ell acaba d'arribar per aquí, o sigui, no l'enganxa ben bé. Però realment penseu que aquesta imatge que donem a nivell internacional de la Setmana Tràgica, que ens pensa que és una cosa purament nostra, també aquestes revoltes també estaven a París i a molts llocs, eh?
És a dir, que
potser
per un home...
no contra l'Església, com va passar aquí d'alguna manera, sinó contra la patronal,
sí.
No? La revolta, el món
aquest
obrer...
Però vaja, que per un home de món això era una de les moltes coses que havia viscut.
Justament ell ho podia posar, ho podia valorar com una cosa, entre cometes, més o menys normal.
D'acord. El que Dilling o Utrillo entenien com a art contemporani acabava a les portes del que gairebé nosaltres entenem com a art contemporani.
Clar, és que penseu una miqueta que ell fa com una línia de, ell té una línia de col·leccionisme que vol dir l'alta època, alta època vol dir del 18 cap avall, però després també d'alguna manera ell està en contacte amb la producció artística contemporània. Ell és qui avala en gran manera l'obra de Sir Jean Sargent, de grans pintors internacionals, adopta, entre cometes, a Cases, també, és, el gran, és un gran client de Cases, però penseu que ell ja té una edat en aquell moment. Ell, quan, a veure si ens entenem, quan comença Maricel, per dir alguna cosa, l'any 11, Kandinsky fa la primera aquarela abstracta. L'any 7 ha nascut el cubisme. L'expressionisme alemany està en marxa, el 10, l'11, els Dada estan a punt de començar a fer coses, vull dir, les avantguardes han nascut, i hi ha una sèrie de col·leccionistes i una sèrie de prohoms que sí que adquireixen aquest tipus d'obra, pocs, però en el seu cas ell sempre està en aquesta línia, podríem dir, d'aquest sempre de l'art figuratiu i de l'art modern, entenent que la modernitat acaba per ell, doncs això, en un cas és amb un Sergent Sagen, amb un Zoloaga, amb un Anglada Camarasa.
Fins on heu pogut conèixer, Utrillo va intentar canviar-li una mica aquesta percepció, o Utrillo encaixava perfectament en aquesta, en aquest
crec,
criteri?
Jo crec que Utrillo encaixava perfectament amb això, i et diré per què. I és una idea, clar, no hi ha escrits d'això, però quan jo vaig treballar amb una mica en profunditat l'obra de Pere Jou per la meva tesi doctoral, vaig analitzar els capitells amb calma, els capitells de Maricel, aquesta obra fantàstica que tenim aquí, vaig fer una teoria que hi ha un capitell que hi ha un home amb els mans al cap que posa els peus a la galleda, que és el modisme aquell català de posar els peus a la galleda.
Sí.
Està claríssim, com a dalt hi ha uns raves, que és agafar el rave per les fulles.
Ara els qui escoltin a Ignasi Domènech, on és aquest capitell exactament?
Aquest capitell, si és més o menys situable... està a la façana del Palau,
sí,
anant des del Racó de la Calma cap al Baluar Utrillo.
Entesos.
Val? Bé, aquell caparró d'aquell personatge, jo el vaig veure...
Que es posa les mans al cap.
Mans al cap, vaig veure que era molt similar, i per les dates... era molt similar a un cap que Manolo Huguer fa de Picasso, i que era bastant conegut en aquell moment, que era molt publicat. Picasso ve l'any 12, aquí exposo per primera vegada la seva obra des de que va marxar a París. Ha estat perquè alguna vegada, l'any 17, però exposo per primera vegada, i exposo per primera vegada en una exposició d'art cubista. Les crítiques que li fa Utrillo a la premsa són
demolidors.
Aquest noi ha perdut el seny 5 anys després de la senyoreta del carrer de Vinyó, que ja no
venia d'un dia per altre, d'acord.
I aquest capitell és de l'any 15-16 aproximadament. Després torna a haver alguna crítica, no, evidentment Utrillo no estava per això,
d'acord. Rossinyol tenia una ànima més oberta en aquest sentit?
Jo crec que tampoc. Jo crec que tampoc. Clar, estem parlant de persones que han nascut a la dècada dels 60. No són persones de 20-30 anys, Són homes ja amb una certa maduresa, amb una pràctica de l'art molt dilatada.
I amb una trajectòria.
I llavors, clar, demanar que als anys 10 o així és impensable, evidentment, que Rossinyol esdevingués un pintor no figuratiu.
Pels qui ens escoltin, com es comença... o per on es comença a muntar un recorregut com el que Dilling podia tenir al cap, amb aquella idea de jo vull una mostra d'art hispànic, etc. Li dona Utrillo carta blanca perquè faci el que vulgui?
D'alguna manera, Utrillo, i ho sabem això a través de la correspondència, Utrillo li va oferint coses. Escolta, hi ha això. Clar, un no pot, a l'hora de vestir una col·lecció d'aquest tipus, no és com anar a una botiga on està tot, és que l'oportunitat ha d'aparèixer. I un Goya com el que hi havia aquí, tenim fotografies d'aquest Goya al Saló d'Or, diguéssim, a l'avançada del Saló d'Or, no es pot, mira, vés-me a buscar un Goya, ha de sortir. Ell, Utrillo, a més, tenia molts avisadors, podríem dir, Oleguer Junyent i altres, doncs, que anaven a Mallorca, escolta, i les cartes, jo les he publicades, les cartes a l'Oleguer dient a l'Utrillo, mira, hi ha tot això. Perquè en aquell moment, curiosament, Mallorca estava, hi havia un perfil de propietari rural
que encaixava
perfectament amb què? Per què? Perquè estava totalment arruïnat. I tenia uns palaus fantàstics, tant a Palma com al Camp, uns edificis increïbles, amb mobiliari, amb tapissos, etc. I aquest filó mallorquí el troba Oleguer Junyent, que té contactes amb molta gent allà, i li envia Utrillo. Inclús li envia dibuixos i tal, i això, i l'altre li diu, escolta, hem trobat això. De fet, al voltant d'Utrillo, d'alguna manera, hi ha un equip, Hi ha un equip que és aquest, és tot un equip d'artistes, per exemple, May Friend durant molts anys es guanya més la vida venent antiguitats que amb la seva pròpia obra. Jo això ho he treballat, aquesta idea dels artistes coneixers, no? De l'artista que té una sensibilitat i acaba veient que amb la pintura més o menys, però en canvi hi ha un mercat, que de la mateixa manera que vaig trobar, doncs, que Togore acabava sent restaurador de pintura gòtica, feia més diners fent allò que venent la seva obra, doncs també tots aquests pintors d'alguna manera mercadejaven, i tots aquests són avisos que rep, pensa una cosa, a Sitges a finals de la dècada dels 10 té 3 botigues d'antiquaris aquí. Aquí és la primera botiga de l'Artur Ramon, per exemple. Per què? Perquè, clar, és que no solament està Utrillo comprant, o dir-hi comprant, sinó que això acaba sent aquí un epicentre, perquè és el gran projecte de col·leccionisme que hi ha a Catalunya en aquell moment, Marisa.
En el fons, Diring va finançar una il·lusió d'Utrillo? O Utrillo va posar a l'obra una il·lusió de Diring?
Ostres, jo, aquesta pregunta és la pregunta del milió.
És que és un...
Jo crec que és que realment Utrillo s'ho va passar molt bé fins que ho va començar a passar malament amb tot aquest projecte. És el projecte de la seva vida, realment, no? És crear, tenir la capacitat de crear aquest gran museu, podríem dir, no? I evidentment un Diring, si no l'hagués trobat, no sé què hauria posat aquí dintre, probablement peces molt bones també, però no tindria el sentit que li va donar Utrillo, no?
Com que no tenim massa minuts, hi ha tota una part d'aquesta exposició que no veiem però que forma part de la història, una part si veiem, altra no. És Diring se'n va amb tot un, anàvem a dir amb diferents teories, però com ho definiríem això, amb un desencontre,
sí.
Deixem-ho amb el desencontre, sí, 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 amb major sí, sí, o menor magnitud, i després bona part de tot aquest fons va rodant pel món.
Sí, és que el seguiment d'aquesta col·lecció, en gran part surt d'aquí al setembre del 21 cap als Estats Units, però una part important també va al Castell de Tamarit. No cal oblidar que l'any, ara em faràs ballar el cap, però l'any, en els anys 60, ho estic escrivint ara, però ara no recordo la data exacta, al Saló Blau va haver-hi una exposició de retaules, dels 8 retaules que gòtics, fantàstics, que tenia Diring encara a Tamarit. O sigui, no s'ho va endur tot. De fet, aquí nosaltres presentem alguna d'aquestes peces. Aquestes peces, al final, els anys 80...
És a dir, una part de peces van anar a Tamarit?
Una part de peces van anar a Tamarit. Sí, sí. I peces que no són, que són peces molt bones. Per exemple, va anar a Tamarit la Mare de les Avellanes, que és una de les peces probablement més important de l'exposició que tenim gràcies a la generositat del Museu de Lleida, que sens dubte és la millor escultura gòtica feta a Catalunya.
I és una història rocambolesca,
la de... Rocambolesca, totalment. És una història molt bonica. La història de les peces, a vegades, són... Sí, són novel·lesques.
I tant, però
sí,
absolutament.
Aquesta peça es queda aquí, llavors els anys... Parlant de totes aquestes coses que hi ha aquí, el net del col·leccionista el que decideix... Que, de fet, la família Diring, durant, ja des dels anys 20, intenta fer coses amb Maricel. Vendre'l, llogar-lo, després fer-hi un hotel, fer mil coses. Ara estem fent un llibre on expliquem aquestes coses, que sortirà aviat. Bé, llavors, finalment, l'any 54, l'Ajuntament compra el Palau, l'any 69 la Diputació compra Maricel de Mar.
És a dir, van ser les dues dates en què definitivament la família Diring va perdre la propietat de Maricel.
Però clar, queda Tamarit.
Queda Tamarit.
I Tamarit no és una cosa menor. L'edifici en si és meravellós, però a més les col·leccions a dintre importants. Jo he tingut ocasió de veure-les bastantes vegades, hi ha bastantes coses que estaven aquí dintre de mobiliari, etc. I aquests 8 retaules. No he arribat a saber per què es van quedar aquí. Pot ser per un problema d'espai, per un problema de... No ho sé. O pot ser de dir, bé, escolta, aquest, com que el que m'emporti cap allà acabaré donant-ho, això d'aquí m'ho guardo, un roc a la faixa. No tinc la teoria establerta encara, perquè no sempre hi ha documentació per explicar tot, no? Bé, la idea és que el net el que fa és l'any 86 oferir-ho a aquest conjunt, juntament amb la Mare de les Avellanes, oferir-ho a la Generalitat de Catalunya, sent conseller Max Kahner en aquell moment, que demana ajuda a l'Estat per adquirir aquestes coses. L'Estat, el senyor Solana, ministre de Cultura, encara ha de respondre per dir alguna cosa. I al final, amb aquest senyor, el net del Diring, se li dona permís per vendre-ho. Perquè, evidentment, el que no es pot fer és confiscar, no? No estem a la Rússia soviètica, no? Llavors, aquest senyor, doncs bé, el que acaba fent és una subhasta, Sotheby's a Madrid ven aquests retaules, la Mare de Déu no, ven els retaules, tots l'any 86, menys dos que surten en una altra subhasta l'any 88. I acaben, doncs bé, un al Museu de València, que ens l'ha deixat molt amablement, altres al Museu de Navarra, col·leccionistes catalans en compren i després, per exemple, el dipositen al Museu de Reus, el tenim una pintura gòtica fantàstica aquí d'aquest cas, tot això es dispersa, menys aquesta Mare de Déu que la Generalitat ha vist l'any 86 i que no torna a veure fins l'any 2011, quan un senyor la posa en subhasta a Barcelona. La Generalitat, que des de Patrimoni, diuen, bé, d'on surt això? D'on surt aquesta peça que porta tants anys desapareguda i que... Bé, sabem que existeix.
Sí, però no en teníem la pista.
No en teníem la pista. I forma és una de les peces aquelles claus de la història de l'art català, absolutament claus. I llavors, en el moment que arriba el catàleg de la subhasta a la Generalitat i al cap de dos dies de subhasta, la Generalitat, molt ben fet, fa i la treu de subhasta. Té aquesta potestat. Diuen, no, això no es ven. Fins que no sapiguem realment d'on surt això, no? Si és lícit, no és lícit a la propietat, etc, etc. I perquè també l'agafa de trascantó la Generalitat. Clar, la Generalitat la vol, però en tan poc temps potser no té la capacitat tècnica de buscar els diners per comprar-la, no? La treu, s'acaba demostrant que el propietari és un propietari legítim per una sèrie de coses. Ja no és en Diring, ja no és Diring, és un altre senyor. I torna a sortir més endavant a subhasta i en aquell moment la Generalitat, molt ben fet, exerceix el dret de tanteig i retracte, que vol dir que un cop l'obra arriba al preu màxim a la sala, l'Estat, o sigui la Generalitat, diu, val, molt bé, sí, però me'l quedo jo. I aquell pobre prepropietari es queda amb les mans així, però bueno, la llei és aquesta. I això es diposita a on, d'alguna manera, lícitament s'ha de dipositar, que és el Museu de Lleida, que és aquest museu que explica, com pocs altres, l'art medieval català. No oblidem que Lleida, la catedral de Lleida i tot el gòtic lleidatà té una importància brutal, i l'autor d'aquesta Mare de Déu és l'autor del retaule de la catedral, el retaule gòtic en pedra de la catedral. Bé, d'origen lleidatà, etc. Bé, torna a Lleida. Sí. I nosaltres l'hem demanat aquí per l'exposició i el Museu de Lleida, de fet, s'ha després 4 mesos de la peça del museu perquè torni a estar momentàniament a Marissa.
Què heu volgut amb aquesta exposició? Perquè aquesta és una història tan extensa, amb un patrimoni també tan extens, que suposo que tampoc és condensable amb una única exposició.
Clar, què heu volgut? És que, mira, tot el que refereix a Maricel és com un mil fulls. Hi ha capes i capes i capes i capes, perquè és la construcció dels edificis, el fet de la construcció de la col·lecció, els dos personatges, el fet de la seva marxa, el fet de la seva tornada...
Tot mereixeria una exposició
després,
per ell mateix.
I després, si tu vols, és Maricel durant els anys foscos de la postguerra, per exemple. Tot això que hem fet una exposició en el que celebrem els 100 anys de la finalització del projecte, mm-hmm. Per què? Perquè la Generalitat ens ha demanat, aquest any, l'any 18, ha proclamat l'any 18 com un d'aquests commemoracions sí. culturals, i una d'elles és l'any Maricel. Llavors, commemorem això i expliquem com neix aquest projecte fins l'any 18. Després tenim un vídeo, que recomano veure a tothom, que en poc més de 10 minuts t'explica alguna cosa més. Tot allò intangible que no es pot explicar en l'exposició. Per altra banda, nosaltres, amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, estem fent un llibre amb diferents articles. Hi ha articles del Roland Sierra, de la Vinyet, del Sebastià Sánchez Soler, d'algun meu, en el que titulem, es titularà Maricel, 100 anys de cultura de Sitges, d'art i cultura de Sitges, en el que podem allà posar molta més cosa. Per exemple, ens anem més enllà dels 100 anys i aquí sí que s'analitza amb més calma tot el tema de la sortida de la col·lecció, o per exemple jo faig un article sobre aquests anys del 21 fins al 94 quan es crea el Consorci del Patrimoni de Sitges amb tot el que va passar a Maricel, que també és una història, una història que ha costat bastant de refer. Sort que aquí a Sitges tenim premsa i grans col·laboradors de premsa durant molt de temps. Això ha sigut un buidat de l'eco sistemàtic fantàstic, no? Soler Forment, no? Tota aquesta gent que...
Els grans noms de l'eco, vaja.
Els grans noms de l'eco, no? Que són memòria viva d'aquesta vila, no? I que ens han ajudat a anar construint... tot el que va passar llavors, fins al moment en què es compra tot un projecte fantàstic de la Generalitat, que més o menys jo ja l'havia treballat uns anys abans, d'incorporar Maricel al cau, tot el que passa després de la guerra, és un projecte que s'avorta d'una forma que es fa, es tanca el projecte pocs dies abans de l'esclat de la Guerra Civil, mm-hmm. com tot això queda després. Tot això ho explicarem després, amb la qual tanquem aquest cicle del centenari Maricel amb l'exposició i el llibre.
Què ha quedat, o si hi ha hagut alguna d'aquelles coses que dius, mira, a mi m'hagués agradat que en aquesta exposició hi hagués hagut?
Que en aquesta exposició hi hagués hagut, sí. Sí, però passa que no... Algunes peces de la col·lecció que estan en mans privades d'algun privat que no ha volgut deixar-la. I evidentment, el que hauria d'estar aquí, són algunes, m'hauria agradat que estiguessin aquí, però és inviable econòmicament, algunes de les obres que van anar a petar a l'Art Institute de Chicago. Ja. Bernat Martorell, tenir aquesta peça aquí al costat de la Mare de les Avellanes, que tanca el manac ja directament, tanca el manac i tothom ve cap aquí.
En 30 segons.
No pot ser. Això
és una qüestió de diners o no només?
És una qüestió de diners i no només.
I no només.
El museu, sí, i no només, perquè aquesta obra als americans els costaria molt deixar-la aquí. Hola. Perquè la seva sortida va ser una mica...
Sui generis. Ignasi Domènech, gràcies.
A vosaltres.
Fins al mes de febrer, 24 de febrer, l'exposició del centenari del Maricel. En 5 minuts tornem.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.